Són les dues del migdia.
Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. El Papa ha expressat aquest dijous la seva solidaritat i, sobretot, la seva proximitat amb València, així ho ha dit. En un missatge enviat al president de la Conferència Episcopal Espanyola, Francesc assegura la seva pregària amb totes les víctimes de la Dana, amb el temporal de pluja i vent, que tots coneixem ja i que ha afectat la comunitat valenciana i una part de Castella-La Manxa, Andalusia i el sud de Catalunya, les Terres de l'Ebre, especialment aquest mateix dijous. És la veu, aquesta del Sant Pare, més universal dins una gran xarxa, la de diòcesis, parròquies, moviments, càrites i comunitats cristianes en general, que obre més que mai les seves portes a tot aquest tràgic sofriment provocat per un desastre natural que fa reflexionar sobre fenòmens meteorològics i climàtics que ens mostren, a més, dins els seus canvis, la força més destructora sobre la Mare Terra. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans el sumari amb altres temes d'aquest dijous 31 d'octubre, memòria de Sant Alfons Rodríguez, jesuïta, Santa Lucila de Roma, verge i màrtir, i Sant Quintí, màrtir, patró de porters i serrallers. Fem un cop d'ull a l'actualitat general avui amb Xavi Toscano. Xavi, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs mira, aquesta hora molt atents, molt pendents de que es manté l'alerta a les fortes pluges a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya acaba d'emetre un avís per temps violent. Concretament afecta les comarques del Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d'Ebre. De fet, Protecció Civil ha enviat ja un missatge d'alerta a tots els telèfons mòbils de les persones que es troben a la zona, on els avisa de pluges torrencials en les properes 3 hores i els demana precaució, evitar desplaçaments i allunyar-se de rius, torrents i barrancs. Les fortes pluges provoquen incidències ja en la circulació de trens. No hi ha servei entre l'aldea Amposta i Tortosa per acumulació d'aigua a l'alçada de Can Redó. N'ha informat Adif i Renfe, que han indicat que la incidència només afecta la línia R16 perquè l'alta velocitat segueix tallada. El pas de la Dana pel sud de Catalunya també està alentint aquesta hora la marxa a la P7 entre l'aldea i Ulldecona. Mentrestant, les víctimes mortals d'aquest temporal ja superen el centenar de persones després que aquest matí s'hagin trobat els cossos de 9 persones més al barri valencià de la Torre. Segons ha informat l'alcaldessa de la ciutat, vuit d'ells s'han localitzat en un garatge i una altra dona al seu domicili. Segons el recompte provisional de víctimes, al País Valencià s'han comptabilitzat 101 morts, que sumats als que s'han localitzat en altres comunitats eleva el nombre oficial de víctimes fins a les 104.
Gràcies, Xavi. També us explicarem que el pontífex ha dit aquest mateix dijous que assumia amb una comunicació de cor a cor. Ha estat en una audiència amb la plenària del Dicasteri per a la Comunicació, on ha dit que el comunicador bo ha de recordar els principis de veritat, justícia i pau alhora que ha demanat una comunicació apassionada, curiosa i també competent. A més, també us expliquem que hi ha una gran commoció a la comunitat cristiana de Burkina Faso després dels últims atacs terroristes a la ciutat de Manni, que han costat la vida a més de 150 persones des de la segona setmana d'aquest mes d'octubre. La majoria cristians. Els atemptats es van produir en aquesta ciutat del 6 al 8 d'octubre, segons ha explicat Ajuda a l'Església Necessitada. I el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, president de la Comissió de Doctrina de la Fe a l'Episcopat Espanyol, ha valorat molt positivament la seva recent participació en la segona Assemblea General del Sínode, que ha qualificat d'esdeveniment espiritual i humà amb més de 360 pares i mares sinodals. Després del bloc informatiu entrevistarem Remei Capitan, gerent de l'empresa Agraïments, un servei que pretén ajudar les persones en moments difícils de la vida. I als últims minuts, la segona part del Sense Distància, en aquesta vigília de la solemnitat de Tots Sants, serà per a la secció Economia en Valors, avui amb Josep Àngel Colomés, amb qui compartirem les habituals notícies i l'entrevista. Tot això i més als propers 55 minuts. Salutacions de l'equip, amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, el Xavi Toscano a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i avui també amb el Josep Àngel Colomés coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Comencem.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
dèiem, el Papa ha enviat un missatge de suport i de solidaritat amb el poble de València després de la catàstrofe que ha colpejat especialment la Comunitat Valenciana, però també una part d'Andalusia i de Castella-La Manxa. Expressa aquesta solidaritat a través d'un vídeo publicat aquest dijous en el perfil de la xarxa X de la Conferència Episcopal Espanyola. En les seves paraules, Francesc destaca el seu vincle amb els valencians.
Monsieur Luis Argüello, querido hermano, te quiero expresar mi cercanía con la gente de Valencia, que tú desde Valladolid se la hagas llegar. Estoy cerca de ellos en este momento de la catástrofe y rezo por ellos. Que Dios los bendiga a todos.
Aquestes paraules s'afegeixen a les mostres de suport que la Comunitat Valenciana ha rebut de tot el món. Aquest missatge del Sant Pare busca, a més, donar esperança, consol i tranquil·litat als afectats, en recordar-los que no estan sols i que compten amb la solidaritat de la comunitat catòlica en aquest camí de recuperació. D'altra banda, el pontífex ha dit aquest mateix dijous, des del Vaticà en aquest cas, que assumia amb una comunicació de cor a cor. Ha estat en rebre en audiència la plenària del Dicasteri per a la Comunicació, on el bisbe de Roma ha reivindicat l'identikit, així ho ha dit, del bon comunicador, quan ha recordat que hi ha uns principis de veritat, justícia i pau, alhora que ha demanat una comunicació apassionada, curiosa i competent, amb la mirada posada en els últims i en les víctimes de la guerra. El Papa ha fet una crida a un servei comunicatiu que és alhora vocació i missió. Així s'ha adreçat als prop de 300 participants en l'assemblea plenària del Dicasteri, dirigit pel prefecte Paolo Ruffini, i també rebuda aquesta assemblea a la sala Clementina del Palau Apostòlic. Francesc ha assegurat que un bon comunicador és ferm en la veritat i en la justícia i està disposat a propagar l'Evangeli perquè tots estan cridats a una tasca gran i apassionant, que és la de bastir ponts quan molts aixequen murs que són els de les ideologies. També ha dit que una altra missió és la d'afavorir la comunió, quan molts fomenten la divisió, i la de deixar-se implicar en els drames del nostre temps, quan molts prefereixen la indiferència. En aquesta línia ha identificat la cultura de la indiferència amb l'actitud de rentar-se les mans, cosa que, segons ha conclòs el pontífex, fa molt de mal. El Sant Pare ha defensat una creativitat intel·ligent en la tecnologia de la comunicació, un conjunt d'instruments fonamentals per a operadors dels mitjans de comunicació vaticans, segons el pontífex, perquè l'amor de Déu reverberi en cada expressió de la vida comunitària lluny d'esquemes polítics o empresarialistes. El Papa ha subratllat igualment la concreció d'una professió que ha d'afrontar també les dificultats econòmiques i la necessitat de reduir despeses en aquest sentit. El bisbe de Roma ha demanat als treballadors del Dicasteri de Comunicació que busquin la manera d'estalviar més i buscar altres fonts perquè la Santa Seu no els pot seguir ajudant com ara. En definitiva, el Papa ha expressat el seu desig que la comunicació de l'Església connecti persones i cultura, que relati i valoritzi cada racó del món. I encara destaquem un últim apunt sobre el Papa, que ha defensat aquest mateix dijous una educació dels nens amb amor i sense por de proposar ideals alts. Ha estat, en aquest cas, en rebre en audiència els participants en el Congrés Nacional del Moviment de Compromís Educatiu d'Acció Catòlica. Els ha animat a portar l'educació cristiana a terrenys inexplorats, marcats pels canvis i enmig d'un procés de secularització. El pontífex ha fet una invitació també a no perdre el fil en els laberints de la complexitat, ja que és important no quedar-se sol, sinó construir i enfortir relacions profitoses amb les diferents matèries educatives.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de tema. Commoció entre la comunitat cristiana de Burkina Faso després d'uns atacs terroristes aquestes darreres setmanes a la ciutat de Mani, que han costat la vida a més de 150 persones, de les quals la majoria són cristianes. Els atemptats, dels quals parla Ajuda a l'Església Necessitada en un comunicat, van tenir lloc del 6 al 8 d'octubre. Així ho ha explicat. La Fundació Pontifícia diu que els terroristes van tallar les xarxes mòbils abans d'assaltar un mercat local on s'havia congregat molta gent després de missa. Allà van obrir foc indiscriminadament, van saquejar botigues i van incendiar diversos edificis fins al punt que van cremar vives algunes de les persones que hi havia al seu interior. L'endemà els assaltants van tornar al lloc per atacar el personal mèdic de l'hospital de la localitat i van assassinar els nombrosos ferits que hi eren. Finalment, dimarts 8 d'octubre, els terroristes van envair novament Mani, on van massacrar tots els homes que van poder trobar-hi. Moltes de les víctimes eren residents de pobles propers que havien estat prèviament expulsats pels terroristes i que s'havien refugiat a Mani. Un testimoni des de Burkina Faso explica que la situació és més que aterridora i recalca que, malgrat que els terroristes ho han cremat tot, no han cremat la fe, diu. En un missatge adreçat als sacerdots, persones consagrades i laics i laiques, el bisbe de la diòcesi de Fadan Gourma, Pierre Clavé Malgo, ha qualificat l'atac de barbària i ha expressat la seva sincera compassió per totes les víctimes i les famílies en dol a Burkina Faso. A més, ha subratllat que qualsevol amenaça contra la dignitat de la vida humana només pot tocar el cor mateix de l'Església i insisteix en la importància de no desanimar-se i mantenir viva l'esperança d'un demà millor. I en un complet ressò de la recent Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, també president de la Comissió per a la Doctrina de la Fe de la Conferència Episcopal, valorava en una entrevista a aquest programa a Ràdio Estel molt positivament la seva recent participació en aquesta assemblea. En una entrevista a aquest programa, Conesa va qualificar de gran esdeveniment espiritual i humà aquesta vivència amb més de 360 pares i mares sinodals.
El que hem viscut ha estat doncs, un moment de gràcia molt important per a la vida de l'Església. Jo ho he viscut d'aquesta manera, en què he pogut escoltar, compartir la meva experiència de fe també en altres bisbes i altres cristians. Ha estat, jo crec, que un moment molt especial en què ens hem centrat molt més que l'any passat en el tema de la sinodalitat, de com té que ser una església que vol ser més sinodal per anunciar amb més força l'Evangeli.
Francesc Conesa ha assegurat en aquesta entrevista que el Sant Pare predica amb l'exemple en haver assumit el document final votat per tota l'Assemblea del Sínode.
El fet de no preparar el Papa una exhortació apostòlica com havien fet altres papes estava contemplat en la Constitució que el Papa Francesc va fer sobre el Sínode dels Bisbes. Ahí va explicar que el Papa podria aprovar i signar un document i llavors aquest document participa del seu magisteri ordinari com a successor de Pere. Estava contemplat i no és estrany, a mi no m'ha estranyat massa, no m'ha sorprès també perquè en els passadissos es comentava, ja es deia, segurament el Papa no farà una exhortació.
El bisbe de Solsona ha recordat que la petició de perdó a les víctimes dels abusos el primer dia d'aquesta assemblea i tot el que és l'autocrítica de l'Església forma part, de fet, dels mateixos continguts del sínode.
Si hi ha una paraula clau en tot el document final, és conversió. I a més és el fil conductor de tot el document final. És la idea de conversió, perquè ho hem dit moltes vegades al sínode, parlàvem i dèiem, mira, podem fer canvis estructurals, però això, si no es convertim a Déu, si no va acompanyat d'una conversió profunda, no te quedarà en res, no significa res.
El bisbe Francesc Conesa va valorar també molt positivament aquest dimecres la gran trobada del clergat de Catalunya, celebrada a Montserrat, amb els bisbes de les 10 diòcesis i en el marc de les commemoracions pel mil·lenari del monestir.
Sense distància, l'espai que t'apropa l'actualitat del dia.
Repassem breument alguna altra notícia. Alumnes del Col·legi Mare Jané del Principat d'Andorra han guanyat el primer i el tercer premis del 8è concurs de curtmetratges Cinema amb Esperit, organitzat per la Subcomissió de Joventut i Infància de la Conferència Episcopal Espanyola. El lliurament de premis va tenir lloc durant la presentació de la 21a Setmana de Cinema Espiritual als Cinemes Verdi de Madrid amb el lema Temps d'Esperança. El curtmetratge guanyador, Juntas en la Oscuridad, va ser realitzat per les alumnes Blanca Carbonell, Emma Dopasso, Aitana García i Maria Viola. El tercer premi, atorgat al curtmetratge La felicitat d'Aurora, el van realitzar les alumnes Andrea De Aro, Diana De Melo, Laura Pereira i Núria Prados. Els curtmetratges es projectaran durant la 12a setmana de cinema espiritual a partir del 4 de novembre a Andorra, Balaguer i la Seu d'Urgell. Destaquem ja per completar l'informatiu que us estem oferint que la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Fama de la Sagrada Família acaba d'obrir. Recordem-ho, la segona convocatòria del Fons d'Acció Social. Amb l'objectiu d'arribar al màxim de projectes possible, en aquesta segona convocatòria s'incrementa la dotació d'un 50% per arribar als 3 milions i mig d'euros. Recordem que s'està celebrant una nova edició de les Jornades de Formació i Animació Pastoral, concretament la 28a, promogudes pel Moviment de Cristians de Pobles i Comarques de Catalunya. Es fan a la parròquia de Sant Esteve de Granollers des d'aquest dimarts passat i fins al 13 de novembre. Inclouen la participació destacada del cardenal Cristóbal López Romero, arcabisbe de Rabat. En les seves intervencions, el cardenal ha abordat temes d'actualitat com ara la diversitat cultural i religiosa i també la seva participació ben recent en el sínode dels bisbes. Aquest dimecres el cardenal López va oferir la visió del sínode que ell té, compartint les conclusions i l'impacte de les discussions centrades en la col·laboració i la necessària renovació dins de l'Església.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Volem conèixer un nou servei per acompanyar persones en moments difícils. Es diu Agraïments i és el fruit de tot el mestratge que Remei Capitan ha anat acumulant durant la seva carrera i després de més de 20 anys com a directiva de banca amb diferents responsabilitats. Ara ha orientat novament la seva trajectòria professional cap a la seva passió, així ho diu ella, que és la d'ajudar les persones en els moments difícils de la seva vida. Nous aprenentatges essencials, diu Remei Capitan, per optar a una vida plena i a una mort digna. Parlem d'agraïments a les portes d'aquesta solemnitat de Tots Sants i també de la commemoració dels fidels difunts amb la mateixa Remei Capitan, gerent actualment de l'empresa Agraïments. Senyora Remei Capitan, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda, gràcies a vosaltres, Ignasi, gràcies.
Encantats de saludar-la i agraïts també que ens hagi atès. Bé, en què consisteix Agraïments? Què és Agraïments?
Bé, Agraïments, com molt bé has dit, neix d'un moment d'inflexió a la meva vida, a la banca. Per motius personals decideixo deixar-la perquè arran de tots els anys d'haver estat en comunió absoluta amb les persones, amb la meva família, tinc tres fills, estic casada, i reviure els moments més complicats de el que abans eren els meus clients sempre coincidia en que eren els moments on tenien una persona malalta, una persona difunta, i com ho vivia jo, no? Perquè quan ets directiu de banca sembla que no, però ets com un conseller que t'ho venen a explicar tot, encara que ara potser ha canviat molt, però en els meus temps no.
Mm-hmm.
I en aquell moment tu quasi formes part d'aquella família, venen a demanar ajuda, què farem, com ho faig, remei, estic molt disgustada, o no me'n sortiré, o ara, a partir d'ara, què faig? I és com que, bueno, el meu pensar ja havia estat des de molt joveneta ser metge per ajudar les persones i vaig acabar sent economista i vaig dir prou, fins aquí perquè em remoia molt bueno, les entranyes pensar que aquestes persones moltes estaven com desvalgudes l'últim moment de la seva vida per la mort, el dolor que representa, potser no havien tingut l'acompanyament espiritual perquè no l'havien trobat o no el sabien trobar, gent que en el moment de la mort s'encomana a Déu perquè són creients, però també n'hi ha d'altres que tenen pèrdues molt importants a la seva vida i per la ràbia o la culpa deixen de creure, es queden com a desprotegits, no d'ànima, que dic jo. Mm-hmm. I allà és on, bueno, faig un cop de puny a la taula, parlo amb la meva família, faig aquest projecte, evidentment no econòmic, més espiritual i d'ajuda que una altra cosa. Em diuen endavant mare i endavant esposa.
Molt bé.
Aquí estic, no? Ajudant a les persones, sobretot en els comiats. Hi ha moltes persones que el comiat religiós és el que els acull, perquè són cristianes catòliques i ho tenen fàcil, però cada vegada més hi ha l'altre bagatge de persones que no tenen, no?, on sostenir-se llavors en l'últim moment.
Uh-huh.
I aquí és on vaig dir, bueno, els haig d'ajudar d'alguna manera.
I tant, necessiten tots i totes aquest consol. Per tant, agraïments, com a empresa, organitzar cerimònies de comiat. Són un homenatge, diguéssim, a la persona estimada. Es troba el consol i l'ajuda des de la gestió que vostès fan?
Sí. Pensa que jo quan vaig començar amb agraïments era un tema passional. Vaig veure que no podia quedar amb la passió perquè aquí hi ha molt mal que puc fer, molt mal, depèn del que dic i com ho faig. I com que jo en dic homenatges de vida i no és ni cerimònies, ni comiat, ni funerals, doncs ho volia extendre a, no només a les laiques, sinó que també he fet molts homenatges a l'Església. A la meva mare, per exemple, vaig ajudar al mossèn i moltes altres persones que em coneixen, sobretot a la zona de Lleida, així ho he fet.
Mm-hmm.
I és on, bueno, vaig anar a associacions de dol de Lleida perquè m'ajudessin a veure què podia fer. Em vaig formar en un postgrau a Lleida a la UDL i ara he acabat el màster amb l'Alba Pallàs a IPIR, que són 3 anys d'estudis a la Universitat de Barcelona, precisament perquè jo no sóc teòloga, jo sóc economista, no sóc sanitària, i em semblava una bogeria, doncs, fer un projecte tan sensible i tan important com aquest sense tenir-ne ni noció del que és el dol i l'espiritualitat, com acompanyar, com ajudar i bueno, i espera't perquè estic anys llum de formar-me, això no s'acaba mai.
Bé, la formació sempre és permanent, sens dubte.
Sempre.
Concretament, agraïments com a empresa que gestiona aquests comiats, aquests homenatges a la vida, per dir-ho així, en el to més positiu i més interreligiós, no? Què ofereix als familiars, concretament?
Mira, jo ofereixo un acompanyament en el moment de la mort. Si és per una patologia, una malaltia llarga, evidentment, la paraula fàcil és complicada en aquests moments, però sí que és més fàcil, doncs, perquè inclús la persona que està ja en el moment de la mort em pot dir exactament com ho vol i de la manera que ho vol. És com la preparació la puc fer amb més temps, però si la mort és inesperada, com sempre és normalment, a les 24 hores em reuneixo amb la família, parlo amb ells les hores que convinguen, 3, 4, 5, que volia el difunt, que li agradava de la música, les paraules, si volen participar des del minut 0, si no volen participar perquè el dolor els angoixa i és impossible parlar, entrada als infants. L'homenatge de vida d'agraïments és molt obert, no hi ha temps, no hi ha presses. Evidentment, si una família vol, doncs, mitja hora, si vol, 3 hores, 3 hores, si volen, doncs, que també els agafa, doncs, des de la cerimònia més inespera que he fet doncs, el típic que també volen una mica de pica-pica o brindar, bueno, doncs, buscar aquell espai que ens ho permetin, doncs, per poder fer aquest comiat tal com la família demana, sempre de la mà de la família. Ells són els que em guien i em porten.
Avui parlem amb Remei Capitán, gerent de l'empresa Agraïments. La música i les paraules tenen també un paper fonamental, podem dir?
Sí, sí, vital. Vital. Les paraules... Bueno, jo penso que per escriure una cerimònia d'aquest tipus estic... És igual haver estat mitja hora amb la família que tres. És igual el que jo vull extraure les metàfores i perquè pugues sanar aquelles ferides, igual estic 4 o 5 hores o 6 per escriure-les, eh? Mm-hmm. Perquè tu pots fer un inici i un final més o menys igual per tots, però el nus, que és lo important, que era allà on surt l'essència de la persona que ens deixa, allò és el que jo vull, que les famílies ho sentin i s'emocionin, no? Clar, si a sobre aconsegueixes que aquell homenatge estigui acompanyat per la música que li agradava el difunt, o als familiars, perquè a vegades el difunt em diuen, ostres, pobres, que ell no escoltava música, però a mi m'agradava, i pot ser que allò, bueno, el llenguatge de la música és universal, està demostradíssim que palia moltes emocions, tant les bones com les dolentes, mm-hmm. i és un recurs que sempre acompanyen els meus homenatges, sempre.
Hem dit que la mort, evidentment, és per a tots els éssers humans, tinguin la creença que tinguin. Certament vivim en una terra, en un país de cultura majoritàriament cristiana, d'arrel cristiana,
sí.
I, com vostè ha dit, la presència de la fe és molt important en moltes persones que perden un ésser estimat i les mateixes persones que moren. Ara bé, sense voler fer cap contrast ni cap polèmica, no tenen vostès potser de vegades la sensació que quan una persona no té fe, doncs potser necessita aquesta ajuda pel buit que tenen interiorment? És a dir, que sempre busquen alguna cosa? És a dir, la increença total potser no existeix.
Sí, està clar. L'espiritualitat a tot arreu del món ha d'existir perquè tu entenguis millor la mort. Eh? Està clar que les persones que la fe els ha desaparegut del tot ho passen més malament, s'angoixen més perquè què hi ha més enllà, no? Això està claríssim, que està demostrat que és així, i a última hora sempre busquen aquell per què. Però sí que hem de tindre present que espiritualitat n'hi ha de moltes maneres. Hi ha moltes persones que han deixat de creure en el Déu que sigui, en la fe que sigui, però sí tenen la seva pròpia espiritualitat, la seva pròpia creença. Bueno, doncs des de... No parlo ni de budistes, ni de catòlics, ni de musulmans. Estic parlant de la pròpia espiritualitat, que creuen en encarnacions, en energies, però sí que és cert que sí que estan més desvalguts, això està claríssim. Tenen aquella, com ho faré, no? I ara com m'encomano, com li dic a Déu? I aquí és on una mica, jo crec que la presència de persones que els acompanyin en dir, bueno, jo estic aquí, t'acompanyo perquè sigui més amè, no?, aquest comiat, o et faci menys mal, és essencial, crec.
I tant que sí. Sempre hi ha una actitud permanent de tothom, que és la de buscar sentit a la vida i també a la mort. La mort, encara, ja per acabar, senyora Remei Capitán, és com un tabú a la nostra societat, i si és així, com el podem trencar?
Pues, bueno, jo crec que sí que és un tabú. Jo crec que...
És un misteri, en qualsevol cas, també, per tothom.
Mm-hmm. És un misteri, és un tabú, però jo crec que hem involucionat amb aquest tema, eh? Jo tinc 55 anys i crec que ho vivia molt millor abans la mort que la que estem vivint ara. El fet de que en l'estat espanyol parlo, Catalunya, estat espanyol, hem estat tancats 40 anys, no?
Sí.
Per una dictadura on, és veritat, hi ha hagut mal a d'unes bandes i de les altres, la mort és com que després de les guerres s'ha volgut com callar, com obviar, perquè hi ha hagut molt mal a les famílies, i jo em recordo tindre el meu avi a casa, vetllar la casa, l'àvia igual, viure-ho amb una normalitat absoluta, com netejar el meu padrí o rebre els veïns que ens vinien a donar el condol, no? A casa. Clar, això s'ha anat com tapant, com que no volem saber res del que passarà més enllà, la vida va molt de pressa, la digitalització tampoc no ha ajudat, i s'està tornant un tabú. Abans no era un tabú. És com més morts hi ha, menys en parlem.
Sí, sí.
I jo crec que això s'hauria de desmitificar, perquè la mort és un pas a la vida tan important com un altre, que l'hem de viure amb tota la normalitat, I és més, els que els creients o no creients l'hauríem de viure amb aquesta normalitat de que és un pas, un pas. Mm-hmm. I això d'entrada no s'explica, crec que n'hi ha a les escoles. Jo no t'estic dient que l'assignatura de la religió ajudés, ni molt menys, però que sigui clau aquella assignatura, però ara molts llocs no es dona, no es parla, que ens hem de morir un dia o altre. Clar. S'hauria de tornar a habilitar aquest parlar de les emocions del dolor i de la mort ja des de menuts a les escoles, i això és òbvia. Llavors, doncs, clar, tenim un problema, sí.
Clar, clar. La convivència amb la mort, amb naturalitat, sempre és desitjable, però també és veritat que la mort és trista moltes vegades, és motiu, però també forma part, efectivament, del camí de la vida. És ben cert, avui amb agraïments hem compartit uns minuts de reflexió a través de la seva gerent empresarial, Remei Capitán, que ajuda moltes persones a afrontar aquests moments difícils de la pèrdua d'un ésser estimat. I li volem demanar per acabar un missatge, o també, si vol oferir algun contacte a les persones que ens escolten, que puguin estar interessades a afrontar aquest moment amb vostès.
Bueno, jo un missatge els donaria, i sobretot en aquests moments tan crítics que estem vivint amb les morts de València, que encara no s'han acabat i molta gent les sent,
sí.
Els diria que molta esperança. La vida és molt bonica i el més enllà segurament que també ens rebran amb els braços oberts, cadascú amb la seva espiritualitat. Molta esperança. Doncs. I res, com a contacte, jo em dic agraïments, i segurament que si ho fiquen al Google em trobaran segur.
Per tant, buscant agraïments o empresa agraïments, perquè és una paraula utilitzada també en molts àmbits.
És molt fàcil.
És molt fàcil, segur que et trobaran al contacte de Remei Capitán. Moltes gràcies, un plaer conversar amb vostè, bona festa de Tots Sants, també.
Gràcies.
Bon contacte, no?, amb aquesta realitat de persones que visiten els cementiris aquests dies, que recorden els seus éssers estimats. Uh-huh. Fins aviat.
Ignasi, bona tarda.
Bona tarda. Adéu-siau, gràcies.
Bona tarda. Adéu-siau, a tu. Adéu, adéu.
De seguida, l'economia en valors.
Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància, un espai de transformació personal i social. Economia en valors.
Economia en valors, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinat per la Fundació La Caixa. Comencem ja aquesta secció en què ens acompanya, com és habitual els dijous, el Josep Àngel Colomés. Bona tarda, Josep Àngel.
Què tal, Ignasi? Bona tarda.
Molt bé, saludats estem tots pel Josep Àngel. Avui parlarem de l'economia d'impacte, un model econòmic on la finalitat principal de les start-ups, empreses, inversors i organitzacions, ja no és només maximitzar la seva rendibilitat econòmica, sinó, sobretot, buscar el seu impacte social i mediambiental. De fet, això no és nou, tot i que hi ha segur que noves formes, no? Per parlar-ne, Josep Àngel, qui tenim avui?
Doncs avui comptem amb la presència del senyor Josep Biosca. Ell és administrador de la comunitat inversora dins la Fundació Ship2Be, que ha recolzat més de 300 projectes empresarials d'impacte.
Doncs el saludem ja, senyor Josep Biosca. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, gràcies. En primer lloc, què vol dir exactament el seu càrrec d'Investor Community Manager o administrador de la comunitat inversora? Quina és la seva tasca dins la Fundació?
Molt bé, doncs vol dir que sóc el responsable d'una comunitat d'inversors d'impacte, és a dir, persones que volen invertir, com bé heu dit, volen invertir els seus diners en projectes amb aquesta triple rentabilitat, no? Econòmica, social i mediambiental. Llavors, la meva tasca, no, la principal, és entendre de quina manera podem fer que aquesta comunitat d'inversors s'incrementi, sigui encara més activa, ja sigui a través de formacions, presentant els projectes on poder invertir, organitzant sessions inspiradores en alguns casos d'èxit. Al final, el que diem, no, en aquesta comunitat inversora és, com ja sabem també com a consumidors, tots tenim molt de poder a l'hora de decidir què fem amb els nostres diners, com els utilitzem, quines organitzacions recolzem, on invertim, on comprem, no? És aplicar el mateix al món inversor.
Doncs la Fundació Ship2B és un projecte iniciat el 2013 per impulsar l'economia d'impacte, com hem dit, a través de suport a startups, empreses, inversors, organitzacions, que ha reforçat ara el seu patronat i ha aprovat un nou pla estratègic que vincularà el finançament de projectes a objectius d'impacte aconseguits. A què es refereix exactament quan es parla d'objectius d'impacte aconseguits? Ens en podria donar un exemple?
Sí, mira, doncs, durant els nostres primers 10 anys dins la Fundació Ship2B hem estat els referents en impulsar l'economia d'impacte. Però s'està veient que no està avançant tan ràpid com seria desitjable. Uh-huh. Probablement perquè el focus s'ha posat molt en intentar resoldre algunes problemàtiques de forma aïllada, no? En aquesta nova etapa el que volem és situar l'impacte molt més en el centre, no? amb doble objectiu, vinculant el finançament a aquesta consecució que comentàveu d'indicadors d'impacte i creant també aliances internacionals per poder escalar aquestes solucions, perquè moltes vegades molts d'aquests reptes són globals. Què vol dir això? Doncs que hem de fer un gir en la inversió d'impacte cap a una transformació, no, cap a un canvi sistèmic, intentar moltes vegades, moltes solucions, no es tracta d'una start-up, no es tracta d'una regulació, no es tracta d'una gran empresa, sinó que es tracta d'intentar canviar un sistema i això també significa que hi ha molta més complexitat. A vegades podem pensar que amb una inversió estem aconseguint un impacte, però al final els indicadors que mesurem potser no són els finals de l'impacte que volem aconseguir. Alguns exemples que ara recentment han estat sortint amb aquesta visió.
Sí.
Doncs hi ha un projecte que es diu Tutecho, que al final és una solució empresarial immobiliària que incorpora un vehicle d'inversió d'impacte per intentar erradicar el sensellarisme a Espanya. I a part d'això, no és només mirar quants pisos es formen, no? Potser la visió fins ara és creem aquest fons per intentar tenir un parc immobiliari públic o per aquest tipus de persones més gran, però potser no estàs aconseguint el que vols. És important alhora poder donar suport a totes aquestes organitzacions que treballen al terreny amb aquestes persones, veure què és el que necessiten, què se'ls pot oferir, potser s'ha de fer un seguiment a més llarg termini, doncs, vincular realment totes aquestes inversions als objectius aconseguits no és només vincular-ho al que tu fas, sinó a l'objectiu final que vols aconseguir.
Mm-hmm. La Fundació ha creat la xarxa d'inversió d'impacte més gran d'Espanya. De fet, ja ha impulsat la creació del Ship2B Ventures, una signatura de capital risc d'impacte que gestiona un total de 60 milions d'euros. Com funciona aquesta xarxa d'inversió?
Sí, mira, va començar aquesta primera xarxa d'inversió d'impacte el 2013, quan es va fundar Ship2B, i era gent que li motivava aquesta visió que teníem i que volia recolzar-nos a nosaltres i els projectes que nosaltres acompanyàvem amb tot el que ells, amb tot el seu coneixement i sobretot amb els seus diners. Vam anar creant aquesta xarxa, que de fet és una xarxa d'inversors acreditada per Acció, i ja en som més de 400 membres. Llavors, el següent pas va ser allà el 2016 aproximadament, i es va crear un petit vehicle d'inversió degut al que alguns dels inversors ens deien vale, això està molt bé, però ostres, jo no tinc ni el coneixement ni tinc el temps de mirar tants projectes, però crec en vosaltres. Què tal si vosaltres feu una anàlisi dels millors projectes, decidiu en quins podem invertir, feu un seguiment de l'impacte que estan aconseguint, i amb això vam aconseguir que un grup d'inversors creés un petit vehicle d'inversió d'un 1,5 milió d'euros inicialment, que després doncs, va rebre el suport del Fons Europeu d'Inversions i es va transformar en un vehicle de 4 milions d'euros. I aquí ja s'han fet 26 inversions. Però això va evolucionar més. El 2020, no? Realment va ser quan realment va fer un canvi exponencial i es va crear un fons regulat per la CNMV, amb un fons de 55 milions d'euros, que inverteix en projectes tant de millora de qualitat de vida, de canvi climàtic, d'educació i ocupabilitat, i actualment ja porta invertits uns 15-16 projectes, ja estan al final del període d'inversió, però ja estan treballant des de Ship to Be Ventures amb el llançament doncs, de nous fons d'impacte. Ja sigui, també n'hi ha un que tenen en ment enfocat a salut infantil.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. I la setmana que ve serà una setmana gran per Ship2B, perquè el 6 i 7 de novembre celebrareu el Fòrum d'Impacte 2024, que comptarà amb tres moments clau, el Leaders Dinner, un sopar pensat perquè 250 líders explorin sinergies que donin com a resultat un impacte positiu, l'Innovation Showtime, un esdeveniment que comptarà amb més de 40 speakers nacionals i internacionals de primer nivell, en què s'analitzaran pràctiques disruptives i casos d'èxit en aquesta nova etapa de l'economia d'impacte, i també fareu els breakouts groups, uns grups petits adreçats a canalitzar solucions a reptes socials i ambientals concrets. Què ens en podria destacar d'aquest fòrum? Què n'esperen? Algun cas concret que li cridi l'atenció?
Mm-hmm. Doncs mira, aquesta esperem que no sigui, diguéssim, una edició més, no? És la 11a edició de l'Impact Fòrum. Mm-hmm. Esperem que realment aquest any marqui un abans i un després, no? Amb aquest canvi que li volem donar també a l'emissió de la Fundació. Estem veient que, segons alguns informes, només el 15% dels famosos, els ODS, no? Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, mm-hmm. estan en vies de poder-se aconseguir, no? I tot i això, si s'han invertit bilions d'euros en el desenvolupament de l'economia d'impacte. Llavors, el que nosaltres volem és que realment hi hagi un impuls que sigui diferencial, no? Parlar d'aquest canvi sistèmic que creiem que s'ha de plantejar. Per exemple, qui assistirà, no? en aquest fòrum de forma presencial? També val a dir que el Showtime, el dia 7 al matí, també es podrà seguir en streaming. Uh-huh. Des de la nostra web es pot clicar i es podrà veure l'esdeveniment amb streaming.
Molt bé.
Doncs vindrà tant gent de la Fundació Bill i Melinda Gates, gent de la família propietària de Decathlon, el responsable d'estratègia i impacte de la Fundació BMW, vindran el Banc Europeu d'Inversions, el Fons Europeu d'Inversions. També hem aconseguit que vingui el responsable d'Europa de la Rockefeller Philanthropy Advisors, o sigui, de tota la fortuna dels Rockefellers, que mouen més de 500 milions de dòlars anualment. Llavors els hem invitat en el fòrum perquè creiem que són agents imprescindibles perquè tot aquest canvi doncs, pugui engegar. No? Què ens agradaria que sortissin? És difícil de dir per avançat, però sí que ens agradaria que sortissin alguns acords entre diferents actors o algun full de ruta que doncs, tots aquests actors puguin seguir en els propers anys. De fet, els breakout groups que comentàveu estan centrats en diferents temàtiques on es treballarà diferents actors d'una temàtica concreta, una mica a porta tancada, perquè es diguin una mica les vergonyes, no? I el que realment es necessita, que a vegades de cara en fora es diuen unes coses, però uh-huh. el sector de cara en dins potser creu que n'han de passar unes altres, que no uh-huh. poden dir en públic. Doncs el que volem és que realment es discuteixi per intentar aconseguir algun acord per veure el que s'ha de fer durant els següents anys, no? Uh-huh. Quina estratègia s'ha de seguir.
Recordem, doncs, el 6 i el 7 de novembre, el Fòrum d'Impacte 2024. Estem parlant avui amb Josep Biosca, administrador de la comunitat inversora de la Fundació Ship2B. En el seu camí d'aquests 10 anys, Ship2B, senyor Biosca, ha ajudat entitats ben conegudes en aquesta casa, com ara Oxfam Intermón, per posar algun exemple. Com s'ajuda les entitats socials des de la seva fundació i quin és l'objectiu?
Sí, fins ara potser hem parlat molt d'inversió i es focalitza tot en el tema d'un startup, no? Però també tenim una línia de suport a projectes i empreses del tercer sector. Per exemple, tenim el programa Vivalio, que ja uh-huh. està a la seva 8a edició, que acompanya organitzacions del tercer sector, o el programa Tina, que és de suport a projectes del sector cultural i del sector de l'alimentació. Llavors, com els acompanyem? Doncs els projectes fan una espècie de programa d'acceleració, no? que a vegades parlem amb els programes d'acceleració quan parlem del món de les startups,
sí.
Doncs nosaltres fem un programa similar però adaptat a les necessitats d'aquest tipus d'organitzacions. Al final sempre hi ha doncs, una demo day, no? Un dia final on fan una presentació i al final també hi ha algun tipus de finançament, ja siguin premis, a vegades algun tipus de finançament amb tipus préstec tou, que alguns dels partners doncs, els otorguen a aquestes organitzacions, i tot això doncs, amb l'objectiu que puguin escalar el seu model de negoci, per tant, escalar el seu impacte a les comunitats o en l'àrea en què se centrin.
I un altre dels àmbits en què la Fundació Ship2B ha aportat molt és en el de les empreses disruptives o les startups. Què ens en podria destacar d'aquesta feina?
Sí, com heu comentat al principi, en aquest àmbit hem accelerat ja més de 300 startups, canalitzant, a part dels fons no, que tenim, sí. Més de 10 milions d'euros en més de 50 startups d'impacte. Aquí també doncs, els hem ofert aquests programes d'acceleració, de finançament, de connexions, de mentoring. I la part que més ens agrada no, dins d'aquesta feina, almenys a mi personalment, és veure com en els últims anys, veure com el talent, com sobretot aquests joves emprenedors, s'estan llançant a crear empreses que agrupen tecnologia i impacte. No, no només es focalitzen en la rendibilitat econòmica,
sí.
Sinó que aquest tàndem tecnologia i impacte creiem que és necessari i és el que farà, doncs, ens anima a pensar una mica que un futur millor doncs, és possible. No?
Mm-hmm. Algun exemple concret d'empresa d'aquest tipus o d'alguna startup ens podria donar una pinzelladeta?
Sí, aquí n'hi ha, per exemple, hi ha projectes del sector salut que sí. S'enfoquen en malalties rares o a mercats on el mercat habitual no s'hi posa, o a vegades en pediatria, no? Doncs hi ha mercats que a vegades no es cobreixen perquè no són tan rendibles. Doncs aquí el tipus d'inversor ha de tenir una mentalitat diferent. No? O projectes on l'objectiu serà a llarg termini. Què passa? Que un fons tradicional, quan fa una inversió, o un inversor tradicional, quan fa una inversió, potser vol sortir de l'empresa al cap de 3 o 4 anys. Hi ha projectes que fins al cap de potser 10 anys no es podrà començar a veure els resultats.
Clar,
llavors, aquest tipus de projectes que s'ajunta tecnologia, que s'ajunta amb gent del sector de l'impacte, que és molt curiós, com moltes vegades veiem, tant en els dos casos, tant gent molt tecnològica i molt de negoci, que ja sigui per un tema personal o ja sigui perquè han vist una problemàtica, es llancen en el món, diguéssim, de crear una startup amb impacte social, o gent del sector social molt preparada, que a vegades tenim una imatge que no és la correcta de la gent del món social, molt preparada, amb moltes ganes d'escalar els seus projectes, que fan doncs, unes feines impressionants.
Bé, hem d'anar acabant, però només ens queda preguntar-li, senyor Josep Biosca, a banda del que ja hem dit, quins creu que són els reptes actuals de Ship2B? Recordem que això s'escriu amb SH i després el to anglès amb números, i la B jugar amb aquesta, amb aquestes paraules angleses i les lletres. Ship2B, quins són els reptes?
A veure, com hem comentat, s'ha multiplicat molt el que és la inversió i els projectes, però el repte és posar sobre la taula que el que s'ha és un canvi sistèmic. No? S'ha d'iniciar un nou cicle en l'economia d'impacte. Volem posar sobretot l'impacte en el centre i per això doncs, el que fa falta és, punt número 1, fer una anàlisi molt profunda dels problemes a resoldre. Sense això és impossible aconseguir el que es vol aconseguir. Després ser capaç de dissenyar solucions que impliquin moltes vegades crear un ecosistema, no només una startup, sinó un ecosistema. Després probablement serà necessari desenvolupar un esquema de finançament que a vegades serà complex, no? Com es financien aquests projectes tan diferents, moltes vegades a llarg termini, que moltes vegades s'ha d'incloure agents públics, privats, filantròpics, però després el més important és poder implantar la solució, no? Que no es quedi tot en paper mullat o en un business plan, sinó que realment es pugui implementar la solució. Aquests podrien ser els quatre reptes, i són els quatre reptes que centraran aquest Impact Forum.
Molt bé, doncs moltes gràcies, senyor Josep Biosca, administrador de la comunitat inversora de la Fundació Ship2B, per haver-nos acompanyat. Ha estat molt interessant. Fins la propera.
Igualment. Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per la feina i la difusió que feu. dels projectes com els nostres.
Gràcies. Arribem ja a les notícies. Bloc de notícies, comencem desenvolupant-lo i explicant-vos que el sector de la construcció està envellit i sense relleu. La mitjana d'edat dels treballadors del sector supera els 45 anys i molts treballadors estrangers de l'Europa de l'Est estan tornant als seus països d'origen. En canvi, el volum d'habitatge públic que el govern ha compromès per als propers anys, 50.000 pisos públics en 6 anys, és molt elevat i això pot topar, entre altres problemes, amb la manca de personal per treballar al sector de la construcció. Ara ja hi ha escassetat de mà d'obra i cada cop mancarà més mà d'obra perquè paletes, lampistes i fusters es van jubilant i no hi ha prou relleu dels joves.
I quina és la situació actual ara a Catalunya? Doncs en concret que hi ha 227.000 treballadors relacionats amb el món de la construcció, un volum totalment insuficient, segons el sector, per cobrir l'oferta actual de llocs de treball. En caldrien ara 150.000 més i durant els pròxims 5 anys encara en faltarien 60.000 més, sobretot treballadors per les feines més bàsiques i també caps i encarregats d'obra. A més, també falten 18.000 instal·ladors, segons la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, el FEGICAT, que plegue els d'aigua, gas i electricitat, entre altres. I es preveu que la situació es compliqui molt. D'entrada, perquè la mitjana d'edat dels treballadors que hi ha ara al sector supera els 45 anys, segons dades de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, i, per tant, s'aniran jubilant. A més, una part dels treballadors que hi ha ara al sector i que són estrangers estan tornant als seus països d'origen. Per què? Doncs perquè els paguen el mateix que a Espanya. Molts venien de països de l'Europa de l'Est, com Polònia o Romania.
La inflació ha tornat a repuntar a l'octubre. L'índex de preus al consum, l'IPC, ha escalat fins a l'1,8% per l'augment dels carburants, un repunt, però, que continua per sota de l'objectiu del 2 fixat al Banc Central Europeu. La dada és 3 dècimes superior que la del setembre, que va ser la més baixa des del març de 2021 i se situa una dècima per sobre de l'esperat pel consens dels economistes. A més, aquesta lectura suposa que la inflació reprengui els ascensos després d'haver encadenat 4 mesos consecutius de reculades. En la mateixa línia, l'IPC subjacent, que exclou els aliments frescos i els productes energètics, mostra un avenç del 2,5% interanual, una dècima per sobre del que ja s'ha registrat al setembre.
Segons el comunicat de l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment de l'IPC general es deu principalment a l'augment del preu dels carburants i també, encara que en menor mesura, a la pujada dels preus de l'electricitat i del gas, que van baixar a l'octubre d'ara fa un any. El detall de l'IPC se sabrà més concret el 14 de novembre, quan l'Institut Nacional d'Estadística publiqui el desglossament complet. En termes intermensuals, els preus al consum registren a l'octubre, atenció, un augment del 0,6% respecte al setembre, en contrast amb el menys 0,6% del mes anterior. És l'alça mensual més gran des del mes d'abril passat, quan va augmentar un 0,7%.
Tomás Muniesa és el nou president de CaixaBank per la renúncia de José Ignacio Goirigolzarri. Muniesa, fins ara vicepresident de l'entitat, agafarà el timó i substituirà el banquer bilbaí de 70 anys, figura històrica en el sector. Muniesa és un home de la plena confiança d'Isidre Feiner, sempre ha estat a la Caixa, i ara tindrà menys atribucions executives que José Ignacio Goirigolzarri, en compliment de les recomanacions del Banc Central Europeu.
Així és, Ignasi. Tomás Muniesa Arantegui és un barceloní de 72 anys, porta exactament 2/3 de la seva vida, 48 anys, treballant per CaixaBank. Ara, com a president, no tindrà les atribucions d'auditoria, comunicació i relacions institucionals que va acumular Goirigolzarri en línia amb la guia que ha publicat recentment el Banc Central Europeu. El seu paper estarà centrat en la supervisió dels equips directius i en garantir que el banc estigui alineat amb els objectius estratègics. Aquesta separació de funcions, habitual en la gran banca europea, no s'havia aplicat fins ara a Espanya. Per exemple, els presidents del Banc Santander i del Banc Bilbao Vizcaya Argentaria mantenen encara les facultats executives. Fins ara, Muniesa exercia de vicepresident de CaixaBank, càrrec pel qual va ser nomenat el 2018. Se'l considera un directiu de la plena confiança d'Isidre Feiner, com hem dit, Biosca Feiners, president de la Fundació La Caixa, i fins al 2016 també ho va ser de CaixaBank. A més, Muniesa també és conseller dominical de CaixaBank en representació de la Fundació La Caixa, el principal accionista amb el 30%, i ostenta els càrrecs de vicepresident de les companyies d'assegurances Vidacaixa i SegurCaixa a Desles. A més, és membre del patronat de SADE Fundació i conseller d'Allianz Portugal.
Als Estats Units, algunes empreses de streaming han creat un nou paquet de subscripció que mescla els seus serveis amb els de les plataformes de lliurament a domicili. L'objectiu és trencar la tendència de molts consumidors que es donen d'alta i de baixa de les plataformes digitals de pagament, més a més depenent de si hi ha al catàleg alguna cosa que els interessa. La idea al darrere d'això és simple: barrejar una despesa prescindible, que és l'entreteniment, amb una d'imprescindible, que és el menjar.
Exacte, Ignasi. I tots, excepte Netflix, que segueix batent rècords, esperen que els desitjos es tradueixin en un augment de subscriptors. Tenim diversos exemples, però per anar a un de concret, Paramount ha fusionat Paramount Plus amb Walmart Plus perquè la màxima quantitat possible de persones, per exemple, puguin veure l'univers de programes de Taylor Sheridan. Això és pura innovació comercial.
A més, el Tribunal Suprem ha establert que l'impost del valor afegit, l'IVA, superreduït del 4% que s'aplica al pa comú, també ha d'aplicar-se al pa considerat especial per la normativa espanyola i que ara tributa el 10%. Els magistrats interpreten que la llei de l'IVA no fa cap distinció entre els tipus de pa i que, per tant, productes com ara el pa elaborat amb farina de cereals, el pa multicereals, el pa de motlla, les torrades, els bastonets i el pa ratllat haurien de tenir aquest IVA superreduït. El tribunal també considera que qualsevol pa és un aliment de primera necessitat i que el fet d'afegir-hi ingredients no justifica que s'hagi de pagar un IVA més car.
De fet, segons la normativa espanyola, el pa comú és aquell que conté farina, sal, llevat i aigua. I el pa especial és aquell al que s'afegeixen altres ingredients, com ara farines de cereals, sucres, llet, greixos, olis o fruits secs, entre altres. A més, els magistrats expliquen que excloure el pa especial de l'impost superreduït contradiu el dret de la Unió Europea, atès que un consumidor mitjà no és capaç d'apreciar si aquest tipus de producte inclou més ingredients dels que s'exigeixen perquè sigui considerat pa comú. Fins fa poques setmanes, el pa comú i la resta d'aliments bàsics tenien un IVA del 0%. La mesura va entrar en vigor el gener del 2023 per pal·liar els efectes de la inflació. L'1 d'octubre, però, el govern espanyol ja va pujar-lo fins al 2% i el gener recuperarà el tipus habitual, del 4%.
Anem completant ja aquest resum de notícies i aquesta edició de la secció Economia en Valors. La cotització d'or, de l'or, segueix registrant rècords aquest 2024, no només pel preu en què es paga cadascuna de les seves, preses, que han marcat màxims històrics en innombrables ocasions durant els primers 10 mesos d'exercici, sinó per aconseguir en el que portem d'any la pujada més gran des del 1979. Des del 1 de gener el metall es revaloritza més d'un 32%, cosa que es situa el 2024 com l'exercici més fructífer en aquest sentit des del 1979, any en què el metall preciós va disparar la seva cotització d'un 125%.
Que és molt. I quins són els factors que aquest any han ajudat a que la cotització del metall daurat s'hagi disparat d'aquesta manera, un 32%? Doncs, per exemple, les baixades de tipus d'interès als Estats Units i Europa, l'increment de la incertesa als mercats per la por a una possible desacceleració de l'economia mundial o les guerres.
I també, a banda d'aquestes guerres, entre elles les del Pròxim Orient i Ucraïna, acabem ara sí explicant-vos que l'empresa de cosmètics i bellesa Puig impulsa un 9,6% les seves vendes gràcies al bon comportament del sector. La companyia catalana va registrar unes vendes netes de més de 1.200 milions d'euros només en el tercer trimestre, la qual cosa va suposar un creixement de més de l'11%. Josep Àngel Colomés, moltes gràcies.
Gràcies, Ignasi.
Fins aquí l'Economia en Valors. Fins aquí el Sense Distància. Gràcies per la vostra companyia. Us recordem que seguim molt pendents del que passa amb aquesta dana, amb aquest temporal d'aiguats, vent, inundacions, que ha arribat en les últimes hores també a les Terres de l'Ebre. Sabem que Càritas, les diòcesis, les comunitats cristianes s'estan esforçant per coordinar el treball d'ajudar les persones més necessitades en aquests difícils moments, especialment aquells que han perdut éssers estimats i casa seva, fins i tot. El Sense Distància us acompanya, recordem-ho, cada dia de dilluns a divendres a 6:45 del matí, a les 2 del migdia, en aquest format d'una hora, i a 6:45 de la tarda. Us deixem pel que fa a l'FM amb el butlletí de notícies de la Sandra Gómez, després tota la tarda, avui amb el Xavi Toscano, tota la tarda amb música, i tornem a 6:45. Adéu-siau.